l'esport del punt.
Comencem amb una notícia d'última hora que ens arriba ara mateix des de Madrid. L'estat de salut de Severiano Ballesteros s'ha agreujat avui per culpa d'un edema cerebral. L'exgolfista l'han hagut d'operar avui mateix per segon cop i es troba estable i controlat, segons el comunicat mèdic que, a més, fa molt pocs minuts l'Hospital de la Paz a Madrid. Dunga i Alfio Basile, els seleccionadors del Brasil i de l'Argentina, hauran de suportar les pròximes hores una autèntica allau de crítiques que no es pot descartar que acabin amb la seva destitució. El Brasil, amb Alves a la banqueta, però amb Rubinho, Kaká i Pato a la gespa, ha empatat a zero aquesta matinada amb Colòmbia a Maracanà. I l'Argentina, amb Leo Messi, ha perdut per primer cop a la història en un partit oficial contra Xile per 1-0. Els argentins són a 3 punts de quedar fora del Mundial de Sud-àfrica. Marxem cap a Buenos Aires per saber l'ambient que s'hi respira. Joan Biosca, bona tarda.
Hola, bona tarda. La selecció argentina ha tornat a demostrar la seva incapacitat per jugar en equip i per oferir almenys una imatge digna de la talla de les seves teòriques figures com Messi, Agüero i companyia. La derrota davant Xile ha tornat a revifar la polèmica aquí a Buenos Aires contra els argentins, ja que no s'entén com pot ser que Messi sigui determinant, per exemple, al Barça i a la selecció pugui passar quasi desapercebut. El blaugrana s'allunya ja de tot plegat, abandona Buenos Aires, vola cap a Barcelona avui per aterrar a Catalunya demà divendres al migdia. El duel entre seleccionadors argentins, entre la selecció xilena de Marcelo Bielsa i l'argentina d'Alfio Basile, ha estat per l'exentrenador de l'Espanyol, que ha aconseguit una victòria històrica, la primera vegada que Xile guanya l'Argentina en classificació mundialista. I d'aquesta manera es mostrava Marcelo Bielsa.
Lo que más me produce alegría es que ver la, el orgullo de los jugadores por haber jugado a buen nivel. Fue una actuación sin puntos bajos.
Destacar la fenomenal lligueta classificatòria del Paraguai, que lidera amb certa comoditat el grup sud-americà per davant del Brasil i l'Argentina.
Efectivament, el Paraguai ha derrotat 1-0 al Perú i es manté com a líder en solitari del grup, mentre que el grup de la CONCACAF, Mèxic, sense Rafa Márquez, que estava sancionat, ha empatat a 2 al Canadà. Doncs per analitzar aquesta crisi futbolística del Brasil i de l'Argentina i per saber també qui es mereix guanyar aquest any la pilota d'or, si Messi, si Cristiano Ronaldo, si Xavi, si Casillas, us convidem ara a sentir una de les persones més qualificades en aquest terreny. Aquest migdia, Toni Rigal ha estat a Madrid amb Edson Arantes do Nascimento, amb Pelé. Toni, bona tarda.
Bona tarda. Pelé ha dit que la selecció del Brasil no està en el seu millor moment i ha explicat que la irregularitat del combinat que dirigeix Dunga és una conseqüència de les dificultats que té el tècnic brasiler per poder repetir un 11 dos partits seguits.
El gran problema del Brasil. Tiene los grandes jugadores en todo el mundo. Mas no hay conjunto, porque cada mes cambia de equipo. Entonces no tiene una manera propia de jugar. Eso es nuestro problema en Brasil.
Guanyador de 3 mundials amb la selecció del seu país i considerat majoritàriament el millor jugador de la història, Edson Arantes do Nascimento ha dit que Messi i Cristiano Ronaldo són els favorits per guanyar la pilota d'or i ha minimitzat les crítiques que va fer Maradona a Messi culpant el blaugrana d'absorbir massa el joc.
Y Messi hoy es una de las grandes figuras que tenemos, es un gran jugador, no hay duda, y a veces puede ser que pasa más tiempo con la pelota. Y cuando yo jugaba era lo mismo, y cuando Maradona jugaba era lo mismo, siempre así, cuando Platini jugaba, cuando Beckenbauer jugaba, siempre los jugadores de las grandes estrellas, Francescoli cuando jugaba también pegaba la pelota, da Cruyff, es siempre así. Entonces por eso no creo que es una cosa real. Messi es un gran jugador y basta.
Pelé ha felicitat Iniesta pel gol que va marcar ahir i ha dit del migcampista blaugrana que la seva qualitat va quedar demostrada amb aquesta acció.
Ja que estem hablando de cosas lindas, quiero dar un abrazo a Iniesta porque el primer gol ayer fue lindo que ha hecho. Lindo gol. Es un jugador inteligente y el gol que ha hecho ayer tuve la prueba que es un jugador que sabe qué hace con la pelota. Entonces me gustó mucho porque es muy raro hoy tú ver goles como estos.
El mític exfutbolista ha negat que hi hagi problemes de racisme al futbol espanyol i ha dit que la selecció espanyola és una de les favorites per guanyar el Mundial.
3:45 de la tarda, gràcies Toni Rigal, Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
1:37 de la primera part del partit entre Bèlgica i Espanya. La pilota la controla Andrés Iniesta, que deixa retratats els defenses i també el porter belga, i marca, com deia ara mateix Pelé, un gol per emmarcar.
Hi ha jugades i gols que amb el temps prenen el nom del seu protagonista. Per exemple, el gol de Pelé al Mundial de Mèxic l'any 70, un gol que no va arribar a ser un llançament des del mig del camp, que no va arribar a entrar, el gol de Cruyff contra l'Atlètic de Madrid o el gol de Romario contra el Madrid a l'estadi. És possible que d'aquí uns anys recordem el gol d'ahir com el gol d'Iniesta. Va rebre de Cesc dins l'àrea, va deixar enrere un defensa, va encarar el porter, es va canviar la pilota de cama amb una velocitat vertiginosa i gairebé sense angle va fer un dels gols de la seva vida.
Por la jugada, por los regates, pues ha sido bonito y nada, contento por el gol, sobre todo por los tres puntos que nos dejan una situación inmejorable.
Només acabar el partit encara, l'estadi Rei Balduí de Brussel·les, Iniesta va trucar al seu pare per comentar un dels millors gols de la seva vida.
El de ayer fue precioso y para mí a lo mejor ha sido el más bonito de ejecución. Que en otro bonito, que le coló a Inglaterra en Old Trafford aquel, o al Villarreal le hizo otro de una media chilena, pero a ver, yo me quedo con este, es el más reciente y también un poquito más difícil de ejecutar. Nosotros un disparo que sale bien y te coge de puerta, pues bien, porque ayer tuvo un poco más de, como dicen los periódicos, un poco más de arte, ¿no? Hubo que hacer más cosas. Me llamó cuando terminó el partido y se duchó. Y estaba, bueno, muy contento.
El gol d'Iniesta ja s'ha comparat amb Romario. Butragueño en va fer un de molt semblant a finals dels 80 amb el Madrid, però el dribbling al porter belga, el més destacat segurament d'aquesta jugada, recorda molt a una acció que fa uns anys es veia sovint al Camp Nou, la croqueta de Laudrup. Miquel Àngel Nadal, un altre exmembre del Dream Team, creu que el que va fer ahir Iniesta és encara més complicat.
Si en recorda la croqueta de Laudrup, home, el que està clar és que en el curt espai aquí on es produeix el regat, pues, sí. El que passa és que a dintre l'àrea petita inclús és una mica més complicat, eh? Això em sembla que està fet per gent amb una classe i una tècnica, pues, és extraordinària, és el cas de l'Iniesta. Jo ni d'infantils, perquè no només és el regat, sinó després és la finalització, perquè després, un moment determinat, després el defensa que el tira, el que es tira a terra i el té la virtut encara de xiquetar.
El d'ahir és el segon gol d'Iniesta aquesta temporada. Amb el Barça només n'ha fet un al camp de l'Sporting de Gijón. Expliquen que, preocupat per la falta de gol, Iniesta va arribar a demanar consell al seu entrenador al Barça, Pep Guardiola, fa unes setmanes. De moment, sembla que aquests consells han funcionat.
Doncs ara sentirem a l'Esport al Punt un personatge que no sabem si algun cop deu haver marcat algun gol com el d'Iniesta, però en qualsevol cas sí que podem assegurar que té la confiança dels directius del seu equip. Es diu Jordi Tomàs, té 35 anys, juga amb l'equip de la Fatarella, d'on és el capellà, Carles Vila.
Hola, bona tarda. Mossèn Jordi Tomàs porta un any com a rector de les parròquies de la Fatarella, Villalba dels Arts i la Pobla de Massaluca, a la comarca de la Terra Alta. Segons explica, té dues passions, Déu i el futbol. Ha jugat en diferents equips de categories territorials a la seva comarca i també en posta. Actualment és un dels defenses centrals de la Fatarella a la tercera regional. Mossèn Jordi no es perd cap de les convocatòries del seu equip, tot i que abans de fitxar va posar una condició.
Jo els vaig posar la condició esta de que clar, els diumenges és un camí més apretat, però és raro. Jo tinc les misses de matí, a les tres misses de matí als tres pobles. Llavors, per la tarda tinc lliure quasi sempre, no sé què surti, que jo que sé, fos un enterro, o jo una boda, però que és molt raro que els diumenges hi haguin bodes, però jo els vaig dir que la condició està de que si hi hagués alguna de la parròquia, doncs que primer és la parròquia, i els de l'equip, doncs no tindré cap problema, els de la directiva.
Mossèn Jordi assegura que, segons el paper que faci en la seva posició d'aquí fins a final de temporada, potser aconsegueix que algun company posi una X a la casella de l'Església, la declaració de renda. Reconeix que, en més d'un camp, la seva condició de capellà i alhora defensa central incita els aficionats de l'equip contrari a ficar-se amb ell.
A vegades sí, per ser que és el capellà, doncs sí, diuen algun renec, per a, com si diguéssim, per a ofendre'm a la millor, o per a, jo què sé, per a crear mòrbol, no ho sé, però sí, a vegades sí que ho diuen expressament perquè estic jo, sí.
La Fatarella és un equip molt modest, amb jugadors majoritàriament del poble, que ha trobat en aquest especial defensa el seu jugador estrella.
Entre nosaltres, menjar bo no surt mai car. Avui a Consum, bananes a 1,20 € al quilo i 2 quilos de patates vermelles a 1 €. De guarnició, bananes fregides i patates palla. I per descomptat, el millor preu. Consum.
Operacions de taller finançades a 3 i 6 mesos al 0%. Només a Renault Serveis, obvi.
10 de gener, 11 de la nit.
El programa Els millors anys de la nostra vida descobreix el viatge d'Ingla i Begiristain a Lisboa, on parlen amb Mourinho.
27 de maig, 11 de la nit.
El programa descobreix la trobada entre el Barça i Klopp a Alemanya.
30 de juny, 11 de la nit.
Deco concedeix als millors anys la seva primera entrevista després de fitxar pel Chelsea.
8 de juliol, 11 de la nit.
El programa destapa la reunió secreta de la Junta Directiva del Barça. Tot s'acaba sabent a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit.
Els millors anys de la nostra vida.
El programa líder nocturn de la ràdio esportiva en català.
De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la matinada, amb Bernat Soler.
L'esport al punt.
L'atenció al voltant de la lluita pel títol de la Fórmula 1 augmenta mentre s'acosta l'hora del Gran Premi de la Xina que es disputarà diumenge al circuit de Xangai. I Fernando Alonso ocupa un lloc preferencial, no en la lluita, però sí en l'augment de l'atenció. Enviat especial Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui el pilot asturià ha hagut d'argumentar el seu desig d'ajudar, si pot, Felipe Massa en detriment de Lewis Hamilton.
Sí, Alonso i Hamilton. Hamilton i Alonso s'estan convertint els darrers temps en una parella indivisible. L'asturià va explicar al Gran Premi del Japó que ajudaria tant com pogués a Felipe Massa en guanyar el Mundial, tot intentant quedar, això sí, abans que Hamilton a les dues curses que falten perquè el brasiler pogués treure-li el màxim de punts possibles a l'anglès. Avui Alonso ha volgut explicar amb pèls i detalls i fent un símil futbolístic perquè vol que el seu excompany a McLaren no s'emporti el títol.
Sí, lo mismo, ¿no? Es como cuando juega tu equipo de fútbol contra otro, siempre prefieres que gane uno, y cuando juega el máximo rival de tu equipo contra otro, prefieres que juegue el otro, ¿no? Que gane el otro, te haces de varios equipos rápidamente, y en esta ocasión es lo mismo, juega Ferrari contra McLaren y prefieres que gane Ferrari, pero nada más, ¿no?
I a tot això, Oriol, en Lewis Hamilton, què diu?
Doncs bé, li dona poca importància a les paraules de l'asturià, qui ha coincidit també avui a la roda de premsa oficial sense animar-se als ulls. Ha dit l'anglès que després del Gran Premi del Japó va cometre una errada a la sortida i poc després va ser sancionat en cursa, ha dit que ha decidit buscar el costat positiu de les coses.
When you have a bad weekend, like in Fuji, quan tens un cap de setmana dolent com el de Fuji, has de pensar en les coses positives.
You have to think about your life, you know, in Formula 1.
És així com m'agrada prendre amb la vida. Tinc la immensa sort que la Fórmula 1 és la meva afició, que la meva família viatja arreu del món amb mi, que em faig un fart de veure noies maques, que a sobre sóc el líder del Mundial. Així que no paro massa atenció al que diuen els altres pilots.
Augmenta l'atenció, demà us explicarem a l'Esport al Punt les opcions matemàtiques que tenen aquests dos pilots i també Kubica d'aconseguir el títol mundial a Xangai. Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Aquest cap de setmana coincideixen els grans premis de Fórmula 1 i també de motociclisme, i tots dos a Àsia. El de Fórmula 1, com acabem de sentir, a la Xina, i el de motos tindrà com a escenari Malàisia, on ja tenim a punt el nostre enviat especial. Damià Aguilar, bona tarda.
Bon dia. La marca austríaca KTM acaba de fer públic que el pilot català de 125, Marc Márquez, formarà part de la seva estructura oficial del 8è de litre l'any 2009, juntament amb el nord-americà Cameron Bouvier. Márquez, que tenia contracte, de fet, en vigor per 2009 amb la marca austríaca, ha aconseguit d'aquesta manera imposar els seus resultats d'aquesta temporada, la temporada del seu debut en el Mundial. Ha fet un podi a Donington, ha fet una quarta posició a San Marino i una sisena posició a al circuit d'Indianàpolis. Com diem, el seu company serà el nord-americà Cameron Bouvier, que ve de la KTM MotoGP Academy. Mentrestant, la marca de Matikhofen KTM acaba també d'anunciar que la pròxima temporada ha decidit deixar la categoria de 250 centímetres cúbics.
Gràcies, Damià Aguilar. Recordem també que la Copa del Món de Pitch and Putt ha començat avui a Papendal, Holanda, amb la presència de la selecció catalana. El primer dia es disputen dues voltes de 18 forats. Cada selecció acumula els cops dels seus 3 representants, però pot anul·lar la pitjor targeta. Hi ha 13 seleccions i 8 passen a quarts de final. Catalunya, que ha guanyat les dues primeres edicions, participa amb Fernando Cano, Dani Jiménez i Salva Garangó. Glasgow. Holanda, Irlanda i la Gran Bretanya són les principals rivals. En aquesta Copa del Món també participa Andorra.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
5 minuts i seran les 3 de la tarda. Continuem a l'Esport al Punt. Helga Molinero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Barça de bàsquet vola ara mateix cap a Califòrnia, cap a Los Angeles, on aquest cap de setmana tindrà el plaer de jugar contra els Lakers. L'equip de Kobe Bryant, però també l'equip de Pau Gasol. Segur que per tots els jugadors i els tècnics aquest serà un partit molt especial, un partit d'aquells que no s'obliden.
L'expedició blaugrana ha sortit aquest matí en direcció a Los Angeles, on arrencarà la gira americana de l'Eurolliga i on també participen el Xesca i el Lietuvos. El Barça es convertirà en el primer equip de l'ACB que s'enfrontarà amb un conjunt NBA en territori nord-americà. L'entrenador blaugrana Xavi Pascual és conscient de la importància d'aquest viatge.
Sens dubte és una manera de portar el barcelonisme per als Estats Units i per tant estem orgullosos de poder-ho fer. Penso que és una fita històrica, un club de representació o de la màxima representació europea com som nosaltres, poder jugar amb els Lakers, que és un club de tota la tradició de la NBA i vigent subcampió de la Lliga, i per tant penso que és un aconteixement marcat en vermell, no?, l'agenda d'aquest any.
El primer partit el disputaran la matinada de dissabte a diumenge, serà contra els Lakers de Pau Gasol al Staples Center. Joan Carles Navarro, que torna als Estats Units després del seu pas per Memphis, ja ha explicat als seus companys el que suposa jugar a la pista dels Lakers.
Sempre jugant a Staples, el pavelló en si doncs és gran, però hi ha molts millors a la NBA, però jugar allà doncs sempre doncs hi ha gent famosa i que t'agrada pues, l'expectació que hi ha al partit, no? És un partit divertit i bueno, ja passar-ho bé, intentarem pues, posar-li difícil les coses a los Lakers, no?
Per cert que el president Joan Laporta també participa en aquesta gira per promocionar la marca Futbol Club Barcelona al mercat nord-americà.
Encara en terreny de l'NBA hem de dir que aquesta matinada els Grizzlies han perdut a Memphis amb els Rockets de Houston per 101-97. Marc Gasol ha jugat 19 minuts, ha fet 6 punts i ha agafat 4 rebots. Era un altre partit de la pretemporada. I ara a l'Esport al Punt ens interessem per un equip català, el Club Natació Barcelona, que es troba a la localitat hongaresa d'Eger, on a partir d'avui disputa la segona ronda de l'Eurolliga de Waterpolo. D'entrada, el rival d'aquesta tarda serà el Hornets Košice d'Eslovàquia.
El Barcelona afronta un grup d'especialment complicat, ja que l'Eger és l'equip anfitrió, el Šibenik i l'Espandau són aspirants, entre d'altres, el títol europeu. Xavi Julià, el segon entrenador del Barcelona, parla sobre les expectatives de l'equip en el partit d'aquesta tarda.
Comencem a l'inici de la competició europea per intentar classificar-se per aquesta temporada, i bé, el petit problema és que tenim el nostre boia titular amb el dit trencat i això ens merma una mica el nostre potencial, però bueno, aquest equip ja ha donat prou mostres de que es creixen les adversitats i esperem pues, fer un bon partit avui a la tarda.
Després d'aquest partit d'avui, el Club Natació Barcelona jugarà demà contra l'Oradea de Romania, un dels equips modestos d'aquest grup. El dia clau pels waterpolistes catalans serà però dissabte, ja que s'enfrontaran a un doble duel contra el Šibenik i l'Espandau. Xavi Julià, el segon entrenador, explica els objectius del Barcelona en aquest torneig.
L'objectiu és classificar-se, si no pot ser per l'Euroliga, doncs per la Land Trophy. Però bueno, no intentarem estar doncs, al màxim nivell i bé, ja veurem, perquè també fins que avui no els veiem jugar tots, tot és, no és com altres esports que pots conèixer els equips i veus molts partits i tal. Avui els veurem en directe i tindrem una valoració més fidel del que són aquests equips.
Les dues primeres posicions del grup són les úniques que donen accés a la lligueta de vuitens. En canvi, si els catalans queden tercers o quarts, haurien de passar a disputar la Copa LEN.
Últims segons del programa, per un doble recordatori, avui es disputen les semifinals del Campionat del Món de Futbol Sala. Brasil-Rússia d'aquí a mitja hora, i a continuació a partir de 6:15 Espanya-Itàlia. També els vuitens de final del torneig de tennis de Madrid. Nadal, Gasquet, Federer, Songà i Djokovic-Karlovic són els partits més destacats. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la vostra atenció. Bona tarda.
Ha
Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.